Al migdies de Cope Menorca començam un nou programa del Mirall de l'Església.
Estem amb tots vostès, la Neus Pons, Antoni Fullana, Marc Florit, la Sonia Febrer i en el control, Antoni Barber.
En el context del Dia Internacional de la Pau i la No Violència, que es va celebrar ahir, aquesta setmana escoltarem l'entrevista que han fet en Francesc Torralba per parlar de la necessària pau interior i necessitat de pau comunitària. A més, avui, cap vespre, s'oferirà una xerrada a Ciutadella, organitzada per Justícia i Pau Menorca. Us ho portarà amb més detalls a l'apartat de l'agenda. Començam el programa d'aquesta setmana amb les notícies que ens ha deixat l'actualitat de l'Església Menorquina.
En primer lloc, en Diego Dubón ens explica com s'ha viscut a Menorca la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
Del 18 al 25 de gener, l'Església ha celebrat la setmana de pregària per la unitat dels cristians. A Menorca, dia 21 de gener, es va fer una pregària a l'estil TZ a l'Església de Santa Maria Ferreries. Dia 22, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret a Ciutadella, les comunitats evangèlica i catòlica van compartir una estona de pregària. El cant també va ser protagonista amb una cançó interpretada pel pastor Miguel Ángel. Dia 25 es va celebrar una pregària amb les comunitats catòlica i anglicana a l'església de Santa Margarita, es Castell. Va presidir la pregària el bisbe Gerard, qui va manifestar que aquesta celebració ecumènica de la paraula de Déu en l'aniversari del Concili de Nicea es centra en el significat de creure i en la professió de fe, tant personal com comunitària. Així mateix, el bisbe va destacar que és una invitació a celebrar i professar la nostra fe comuna. Com a cloenda d'aquests dies de pregària per l'unitat dels cristians, dia 26 a Maó, a l'Església Evangèlica va tenir lloc un concert del cor de gospel Menorca.
Tot seguit, a Vero Moll ens aporta els detalls de la jornada d'infància missionera.
Dia 25 de gener, uns 150 infants de la majoria de parròquies i comunitats de la diòcesi de Menorca, acompanyats dels seus catequistes, rectors i el bisbe Gerard, van celebrar a l'Església Santa Maria Ferreries la jornada d'infància missionera. Aquest any s'ha reflexionat sobre la importància de compartir el que tenim. La reflexió va girar entorn a dos contes posats en escena per Víctor Wagba. Amb les narracions escenificades amb infants i titelles, es va mostrar que els problemes d'un són problemes de tots i que cadascú ha de ser responsable de fer la seva part davant les realitats i les dificultats. Després d'unes paraules del bisbe Gerard, insistint en la necessitat de donar allò que tenim, amb la recollida dels donatius dels infants i la pregària cantada del Pare Nostre. La trobada va acabar al pati fent danses i compartint l'alegria de ser amics de Jesús.
Per acabar, en Sebastià Taltavull ens parla del jubileu del món de la comunicació.
Aquest any 2025, l'Església celebra el jubileu de l'esperança, un temps de gràcia per a renovar la nostra vida, la nostra fe i la nostra relació amb Déu. Del 24 al 26 de gener, Antoni Fullana i Sònia Febrer del Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca van participar al jubileu del món de la comunicació, amb els companys de les diferents diòcesis espanyoles, i amb els bisbes Sebastià Taltavull i Salvador Jiménez, membres de la Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials. El dia 25, un grup de periodistes i comunicadors van fer la peregrinació des de l'església de Santa Maria de Montserrat fins a la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere. Han estat unes jornades molt enriquidores, en les quals el papa Francesc els ha encoratjat a ser valents anunciadors de la veritat i de l'esperança en un món marcat pels conflictes, la divisió i la desinformació.
Seguim ara reflexionant sobre el jubileu de l'esperança que l'Església celebra aquest any 2025.
Aquest any 2025, l'Església Catòlica ha inaugurat el Jubileu de l'Esperança, un esdeveniment molt important al qual estan convidats a participar els creients i totes les persones de bona voluntat que desitgen construir una societat més fraterna, justa i solidària.
El tema central d'aquest jubileu és l'esperança, una virtut molt necessària en els nostres dies. El Sant Pare manifesta que estem cridats a redescobrir l'esperança en els signes dels temps que el Senyor ens ofereix. En aquest sentit, encoratja a ser signes d'esperança per la pau en el món, per a recuperar l'entusiasme per la vida, fent una crida a la natalitat, per als joves, els malalts, els migrants i els presos.
Per primera vegada en la tradició jubilar, el Papa Francesc va obrir dia 26 de desembre la segona porta del Jubileu 2025 a la presó de Rebibbia, a Roma. Amb aquest acte històric, el Papa va oferir a les persones preses un signe concret de proximitat i una invitació a mirar el futur amb esperança, amb un renovat compromís per la vida.
Sens dubte, el jubileu es mostra que la misericòrdia de Déu és per a tots. No oblidem que el jubileu és una esperança personal, però també comunitària, per a renovar una esperança que estigui fonamentada en la fe, la veritat i la caritat.
Aquest any sant interpel·la a tot el poble de Déu a reflexionar com mirar i acollir amb els altres, a meditar si som realment transmissors d'esperança en el nostre entorn i en la societat, i a transformar-nos per a ser un signe de caritat verdadera. Visquem un jubileu marcat per l'esperança, la il·lusió de compartir a tots que Déu ens estima sense límits i que l'esperança mai defrauda.
En la secció musical, aquesta setmana, ens acompanya el grup Kairoi, amb uns cants a favor de l'esperança, la pau i la fraternitat. Escoltam, somiar un món més feliç.
Aquí em tens davant la creu. Confiat al meu projecte, tu em demanes que respongui amb seguretat un sí. Sé prou que tu em coneixes des de sempre, saps també el camí que hauré de seguir. Saps que ho he perdut tot en un instant, no sé si en podré sortir. També saps que hi ha por, que hi ha tenebres i ferides sense curar. Sols en tu puc confiar, només en tu jo puc somiar. Somiar un món de veritat, en què la pau ens mogui a tots i que ens faci a tots més lliures, on l'infant tingui una llar, on se senti estimat, estimat. Viure en comunitat, compartir al voltant del pa i escoltar els qui pateixen i pregar i acollir-lo entre nosaltres. Aquí em tens davant la creu. És teva la tendresa de qui vol compartir el seu temps entregant el seu amor. Les meves mans són teves en donar-les a la gent a qui ningú vol estimar. Implica'm dins el somni del teu regne, pren des d'ara el meu cor. Allunya de mi el foc que sempre em crema, quan escolto que mai es podrà fer res. Sols en tu puc confiar, només en tu jo puc somiar. Somiar un món de
aquesta setmana tenim el gust d'entrevistar Francesc Torralba Rosselló, filòsof, teòleg i professor. Avui, 31 de gener, a les 20:15 hores, oferirà una xerrada a Menorca, al Seminari Diocesà, sobre el tema Pacificar el jo, pacificar el món. Bon dia, Francesc, i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Primer li volíem demanar per què la conferència que oferirà avui cap vespre a Ciutadella porta aquest títol, Pacificar el jo, pacificar el món.
Perquè és impossible pacificar un entorn si un no està pacificat amb si mateix. Si parlem de ser agents de pau i constructors de pau, el primer que hem d'analitzar és si dins nostre hi ha pau o hi ha conflicte. I per això em semblava interessant subratllar que per poder pacificar un entorn, casa teva, la feina, un barri, és bàsic que un pacifiqui la seva interioritat, la seva ànima, perquè ningú pot irradiar pau si a dins té guerra. D'aquí el títol.
I què diria que porta l'Evangeli de Jesús a la nostra pacificació interior i al món que ens envolta?
Doncs dues paraules clau, justícia i perdó. No hi ha pau sense justícia. Allà on hi ha injustícia, desequilibri i discriminació, emergeix l'odi, la ira, el ressentiment, el rancor. I Jesús es refereix molt sovint a la justícia, especialment amb els més vulnerables. I després el perdó, perquè si un viu amb rancor o amb ressentiment o amb remordiment, no hi ha possible pau. Per això els dos pilars de la pau, segons l'Evangeli, són la justícia i el perdó.
I sabem bé que la pau s'ha de treballar i que requereix un compromís personal. Quines actituds personals es requereixen per a ser testimonis d'aquesta pau que ens anuncia la bona nova de l'Evangeli?
Doncs, en primer lloc, hem d'acceptar-nos tal com som. Hi ha moltes persones que estan en conflicte amb si mateixes perquè no s'accepten, perquè s'odien, perquè voldrien ser diferents, perquè senten gelos perquè els altres són o tenen unes qualitats diferents. El primer missatge és l'acceptació d'un mateix i la gratitud pel fet d'existir. I després tractar l'altre com un germà. La idea de la fraternitat és profundament evangèlica, no? Obligar que l'altre, per diferent que sigui, a nivell ètnic, racial, econòmic, a nivell doncs, de capacitats intel·lectuals, l'altre té la mateixa dignitat que tu. I per tant, que som germans o estem cridats a viure una relació de fraternitat. Si no oblidem això, la pau és possible. Ara, si l'altre el tractem com una cosa, com un objecte, o senzillament com a mercaderia, naturalment l'altre s'enfada i s'indigna i comença el conflicte.
I, malauradament, veient que el nostre món sempre està en conflicte, podem afirmar que les nacions haurien, tenen l'obligació de preparar i cercar la pau?
Absolutament. Totalment la tenen, no? I els nostres governants i les persones que tenen més poder polític i econòmic del món han de ser actors pacificadors. El que passa que molt sovint hi ha interessos econòmics, hi ha interessos polítics, i això fa que aquest missatge doncs, es desmembri o es desfaci, no? Jo per això reivindico el missatge d'un papa, que va ser Joan XXIII, amb una encíclica que queda lluny en el temps, però que segueix sent molt vigent avui, que és Pacem in Terris, de l'any 1963. Pau a la Terra és el títol en català. I aquest papa deia precisament això, la responsabilitat que tenen els governants de buscar relacions de fraternitat i relacions de justícia amb els altres estats i nacions, a fi efecte de que hi hagi un món més pacificat que el que tenim.
I ara, mentre xerràvem, estava pensant en el jubileu de l'Esperança que està vivint l'Església Catòlica aquest any 2025. Podríem dir que l'Esperança va unida a la pau, que per una pau personal i comunitària necessitem l'Esperança?
Necessitem esperança com el pa que ens mengem, perquè el món està ple de conflictes, ple d'amenaces, pensem en el canvi climàtic, i per tant necessitem esperança. El que passa que l'esperança no és la ingenuïtat ni és l'optimisme pueril, no? L'esperança és creure que amb l'esforç, la persistència, el treball, el compromís de tots i de totes, és possible millorar el món que tenim i és possible introduir més pau, no? I això passa per assumir la responsabilitat que tens en el petit entorn, casa teva, la teva aula, el teu barri, el teu districte, què faig jo per pacificar aquest entorn. Per tant, no podem oblidar que en la pau tots estem compromesos, no només els governants i els grans, diguem-ne, presidents dels països i dels organismes internacionals, sinó cadascú de nosaltres podem aportar paraules i podem aportar testimoni per pacificar aquests entorns en els que vivim.
Així és. I, Francesc, l'Evangeli és per a vostè el referent principal del seu pensament i del que comunica?
L'Evangeli és una font d'inspiració inesgotable. Una font d'inspiració inesgotable que, quan un el llegeix i el rellegeix i el medita i l'escolta en el temple i fa anys que ho fa, jo hi anava de petit, agafat de la mà dels meus pares a l'església i segueixo anant a la meva edat, que són 57 anys, te n'adones que és un tresor, una font d'inspiració, tant per a persones creients com persones no creients. Jo tinc amics agnòstics i ateus que troben també inspiració en les paraules de Jesús quan parla de compassió, quan parla de perdó, quan parla de justícia o quan parla d'amor desinteressat. Per tant, per a tota persona, independentment de si és o no cristiana, l'Evangeli és una font d'inspiració.
I doncs, ens quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Francesc, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres. I també des d'aquí recordar que aquest acte, organitzat per Justícia i Pau Menorca, està obert a tothom i que avui s'hi esperem.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Amb ganes de retrobar-vos, si tot va bé i si Déu vol, a Ciutadella. Una abraçada.
Després d'escoltar l'entrevista, ara que Iroi ens canta Confiança en Déu.
Tu, Senyor, has volgut que tots siguem part d'una gran festa, d'un gran cor. Has volgut per tots la felicitat, el secret de viure amb joia malgrat tot. Sabem bé que ens estimes tant, que no perds la confiança en la humanitat, que el teu amor sempre és present, que sempre seràs viu en les persones. Volem seguir el teu camí, ser instrument i estimar, ser testimonis del que tu ens has ensenyat. Volem seguir el teu camí, seguir el teu camí, ser instrument i estimar, ser testimonis del que tu ens has ensenyat. Volem seguir el teu camí, Senyor. Proposes tu i cada la llibertat deixarà de tots un himne nova amistat. Mostra'ns tu la veritat, la llum, la llavor que dona vida morta a la creu, ja que renunciant que donarem fruit i una força que ens alegra i que ens llibera. Volem seguir el teu camí,
i ara els hi anem a explicar les activitats que s'han organitzat per aquests dies aquí a Menorca. Acte per la Pau a Ciutadella.
Avui cap vespre, a les 20:15 hores, al seminari diocesà, el professor Francesc Torralba oferirà una conferència sobre el tema Pacificar el jo, pacificar el món.
Pregària contemplativa.
Aquesta pregària es farà demà a les 18 hores a l'església de Santa Clara, a Ciutadella.
Festa de Don Bosco, celebracions al Santuari de Maria Auxiliadora a Ciutadella.
Avui, a les 19:30 hores, missa presidida per Fernando Miranda, provincial de l'Inspectoria Salesiana.
I aquest diumenge, missa a les 11, presidida pel bisbe Gerard, en la participació de la Unió d'Antics Alumnes Salesians.
Jubileu de la vida consagrada.
Es celebrarà aquest diumenge a les 12 hores a la catedral amb una missa presidida pel bisbe Gerard.
Festa de Sant Blai, a Ciutadella.
Aquest dilluns, 3 de febrer, a les 9 hores, Eucaristia a la capella de les Carmelites, en la benedicció dels penes de Sant Blai i la regalèssia.
Amor.
També aquest dilluns, 3 de febrer, a les 18:30, Eucaristia amb la benedicció d'aliments i unció amb oli a la parròquia de Sant Francesc.
Conferències de Mans Unides.
Serà a càrrec de Lucas Volado sobre el tema Cooperació al Desarrollo, el Trabajo de Manos Unidas. La primera, dimarts 4 de febrer, a les 9:30, a l'Ateneu de Mó. I la segona, dimecres 5 de febrer, a les 9:00, al Cercle Artístic de Ciutadella.
A les acabades del programa d'avui, dedicam una estona ara a reflexionar i a pregar en l'Evangeli d'aquest diumenge, que és de Sant Lluc.
Passats els dies que manava la llei de Moisès, referent a la purificació, els pares de Jesús el dugueren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, complint allò que prescriu la llei, que tot infant, fill primer, sigui consagrat al Senyor. També havien d'oferir en sacrifici un parell de tórtores o dos colomins, com diu la llei del Senyor. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós que esperava l'hora en què Israel seria consolat i tenia en ell l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia promès que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Anà, doncs, al temple guiat per l'Esperit i quan els pares anaven amb l'infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la llei, Simeó el prengué en braços, beneí a Déu dient:
«Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau com li havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles, llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel al vostre poble».
Avui, en la presentació de Jesús al temple, celebram l'encarnació com una trobada. La trobada de Déu amb la humanitat, expressada simbòlicament en el temple. En els ritus de la llum en començar l'Eucaristia, hem celebrat el mateix misteri de l'encarnació de Déu com la vinguda de la llum en les tenebres. A Israel, el temple era el lloc privilegiat del culte. En temps de Jesús, sense profetes, els sacerdots i els mestres de la llei s'imposaven sobre el poble. Però Jesús anirà mostrant que el que el seu pare espera no és primer uns rituals ben fets, sinó la pràctica de l'amor, de la justícia i de la misericòrdia. I aquesta trobada és amb Simeó, home just que esperava la consolació d'Israel, i una viuda, Anna, que havia passat tota la seva vida en el temple alabant Déu. Tots dos, amb un cor de pobre, són capaços de veure Déu i reconèixer la presència del seu enviat en l'infant presentat aquell dia. Des de Jesús, el que hi ha al cor del cristianisme és la pràctica viscuda de l'Evangeli en tots els aspectes de la nostra vida. És allà on Déu ens espera i nosaltres el trobam mil vegades. Les celebracions són el lloc on expressam la nostra fe i on som transformats en comunitat, la comunitat dels que han posat la seva fe en Jesús de Natzaret.
I després d'aquesta reflexió de l'Evangeli, els hi deim adeu.
Ho feim animant-vos a ser peregrins d'esperança i constructors de la pau que Déu ens dona.
Sí, anunciem l'alegria de l'Evangeli i siguem artesans de fraternitat en aquest món que tant ho necessita.
Moltes gràcies per la vostra confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu!